Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó i 9 d'inhabilitació, tot i que el mateix tribunal en demana l'índult per rebaixar-li la pena de presó fins als 2 anys. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Laura Borràs va fraccionar contractes per adjudicar-los, ha dit el seu amic Isaías Herrero. Això és el que han considerat aprovat els jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per això la condemnen a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació, que a la pràctica seran 9 anys perquè són 9 per un delicte de prevaricació i 4 més per un de falsedat documental, però que es pot complir alhora. Els tribunals, però, passen la pilota al govern espanyol i deixen les seves mans la decisió de si ha d'entrar a presó, perquè en la sentència es demana que se la indulti 2 anys per esquivar així al centre penitenciari. Ara us ho detallarem tot. Pere Juventí Balcells, bona tarda. La sentència també incorpora el vot particular d'una magistrada que no està d'acord amb la decisió de la majoria del tribunal.
La jutge Maria Jesús Manzano considera que els fets només mereixen una pena de 21 mesos de presó per a Borràs, ja que, segons aquesta magistrada, va només ser inductora del delicte de falsedat, que és el que comporta presó, i els altres dos acusats en serien els autors materials. A més, Manzano veu dilacions indegudes en el procediment.
I després de conèixer aquesta sentència, a les portes de la institució que ha presidit del Parlament de Catalunya, la mateixa Laura Borràs deia això.
Que era evident que si jo no fos qui fos i representés el que represento, aquest judici no s'hauria celebrat mai. Per tant, resulta evident que aquesta sentència no s'hauria dictat mai si jo no fos qui sóc i representés el que represento.
Ara hi entrem al detall a l'inici d'aquest Estel migdia. Sentència judicial avant de pendents avui també de l'estat de salut del Papa Francesc. El pontífex ha passat una primera nit tranquil a l'hospital, segons han informat des del Vaticà.
Els metges són optimistes amb la seva evolució i descarten que pateixi una pulmonia. A més, creuen que podrà rebre l'alta abans de diumenge, que és quan comencen les celebracions de Setmana Santa amb la missa del diumenge de Rams.
I d'altra banda, atenció, avui el grup de ciberdelinqüents Ransom House, els mateixos que van atacar i robar dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, les han publicat a la Dark Web, la internet fosca que fan servir aquests delinqüents.
Aquestes dades inclouen informació personal de pacients, com ara resultats d'anàlisis, historials clínics i també dels treballadors, com ara correus electrònics, el sou, els seus horaris i el tipus de contracte que tenen. En total, el grup criminal Random House va robar 4.000 gigas d'informació i demanaven un rescat d'uns 4 milions d'euros per no publicar-los.
I com que no es van pagar aquest rescat, per això han publicat la informació i aquest migdia el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en Tomàs Roy, ha parlat sobre aquesta equació i ha dit que en els propers dies s'esperen més filtracions.
D'aquí dues setmanes ja haurà una fuita com aquesta, del mateix volum i la mateixa tipologia, i en un mes, dos mesos, ja mostrarien el volum de dades definitius que tindrien.
Tot això el mateix dia que hem sabut que el proper curs escolar, és a dir, el 2023-2024, començarà el 6 de setembre a totes les classes de primària i secundària de Catalunya.
I a diferència del curs passat i que va portar força polèmica, de fet, les tardes del mes de setembre sí que seran lectives. Els alumnes de batxillerat començaran una setmana més tard, ho faran el 12 de setembre, i el curs acabarà el 21 de juny.
La notícia no ha estat ben rebuda gens, de fet, pels sindicats de professors que han protestat avui a la seu del Departament d'Educació.
Una imposició total per un capritxo, un caprici, diguem-ho bé, per un caprici de la conselleria de que ha d'avançar el curs sí o sí i ha de ser, doncs, en funció de dels seus criteris, que són populistes.
Escoltava a Yolanda Segura, portaveu del sindicat Ustec, el majoritari dins de l'educació, i de la seva banda el conseller Josep González Cambray ha sortit al pas d'aquestes crítiques i diu que ha parlat amb tothom. A més, ha defensat mantenir aquest avançament del calendari escolar per al proper curs perquè la mesura dit implantada aquest any ha funcionat i perquè beneficia l'alumnat. Mentrestant, en els esports us explicarem avui que la junta directiva del Barça està reunida a aquesta hora per tancar el finançament de l'espai Barça, Pere.
Doncs sí, la directiva també haurà de prendre una decisió sobre on volen que jugui el Barça la temporada vinent, si al Camp Nou o Montjuïc, i també abordaran el cas Negreira i trobar la fórmula per rebaixar la massa salarial de la plantilla de cara a la temporada 2023-2024.
I el Barça femení passa al corró als quarts de final de la Champions contra la Roma i ja espera rival per a les semifinals.
Les blaugranes van tancar la porta del Camp Nou amb un 5-1 al marcador i jugaran la seva cinquena semifinal consecutiva. El rival sortirà del partit d'aquesta nit entre el Chelsea i el Lió.
Ens ho explicarà l'Anna Clos al temps dels esports i a la cultura. Cultura explicarem que Xènia Diaconova, Àngels Marto, Vicenç Pagès, Jordà, Josep Pedrals i Julio Manrique són alguns dels guardonats dels Premis Crítica Serra d'Or.
Doncs sí, l'obra El Conte de l'Alfabet de Xènia Drinkonova ha guanyat el Premi de la Crítica Serra d'Or en la categoria de narrativa. En l'apartat de poesia, el jurat ha destacat l'obra de El rastre d'Anibal, d'Àngels Marto, i Vicenç Pagès, Jordà, amb Kennedyana ha guanyat el Premi d'Assaig, mentre que Marta Vallverdú ha aconseguit el guardó en la categoria de recerca amb el seu seixantisme, l'esclat cultural català dels 60.
L'Olma Giró ens ho explicarà quan faltin 10 minuts per tancar l'Estel migdia. Vinga, que tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans d'entrar en matèria, però, repassada a la informació meteorològica. Diguem quin temps, per tant, ens espera a les properes hores. Ens l'acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada per l'estabilitat i, per tant, tot i els núvols que tenim, que són de tipus mig i alt, no ha d'haver-hi cap mena de precipitació. Aquesta tarda, aquestes nuvolades una mica més gruixudes cap a l'àrea del Pirineu, però sense cap mena de conseqüència. A destacar, sobretot, el vent del sud, que està bufant a molts punts del país i que provoca avui temperatures més altes que les d'ahir. Les més altes avui poden arribar a màximes de fins a 27 o Fraga, gairebé als 28 graus a punts de l'interior i també del litoral. Per tant, una jornada pràcticament d'estiu a molts punts de Catalunya. Demà les temperatures mínimes pujaran una mica, però les màximes baixaran. Per tant, avui serà el dia amb temperatures més altes de tota la setmana i aquest descens també tindrà continuïtat de cara al cap de setmana i la setmana entrant. Demà, amb núvols mitjos i alts, però a la tarda els núvols del Pirineu seran més gruixuts i podrien fins i tot arribar a donar algun ruixat de caràcter dispers.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a la presidenta suspesa del Parlament i presidenta també del partit Junts, Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó i a 9 d'inhabilitació després que els magistrats hagin considerat provat que va cometre un delicte de prevaricació i un delicte continuat de falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. En el judici, recordem, se l'acusava d'haver manipulat 18 contractes públics per poder-los adjudicar directe o indirectament a un conegut seu, que era l'informàtic Isaías Herrero. Els fets van passar, com dèiem, entre els anys 2013 i 2017, quan Abra Borràs era directora d'aquesta Institució de les Lletres Catalanes. La sentència, però, atenció, demana al govern espanyol un indult parcial a la pena que se li imposa a Borràs perquè no arribi als 2 anys i d'aquesta manera eviti entrar a la presó, ja que els magistrats consideren que en aquest cas la presó no és necessària per evitar cometre nous delictes. I per a l'advocada penalista Judit Jané, que va participar en el judici del procés, recordem els líders independentistes, aquesta petició és inaudita.
Per mi és molt estrany això, eh? Estava intentant fer memòria de si ho he vist alguna vegada. Jo segur que no ho he vist mai. Sí que alguna vegada, quan la sentència es ferma, hem vist alguna petició d'indult d'algun tribunal en casos de maltractaments en l'àmbit familiar, però un cas com el d'ara, com el de Laura Borràs, jo no ho he vist mai. Pensem que és una sentència que té un vot particular,
sí?
De 3 magistrats hi ha una que pensa qualitativament diferent i, a més, els magistrats que condemnen consideren que la petició d'indult només pot ser perquè consideren la pena desproporcionada.
Judit Jané ho ha explicat ara fa uns minuts al matí a Ràdio Estel i considera que aquesta petició per part del mateix tribunal dona ales a la defensa per demanar l'absolució en el recurs que presenti al Tribunal Suprem.
Des del Tribunal, els magistrats argumenten que la suma de les penes previstes els porta a considerar excessiva la durada de la pena de presó en la mesura en què no s'admet cap possibilitat que Borràs pugui acollir-se a les fórmules substitutives de compliment de pena. En un inici, recordem, la Fiscalia demanava per a Borràs una petició de pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, a més d'una multa de 144.000 euros.
La sentència emet un vot particular de la magistrada Maria Jesús Manzano, que considera que Borràs no va cometre falsedat documental i que la seva inhabilitació només pot aplicar-se a càrrecs públics que puguin decidir contractes.
En aquest vot discrepant, la magistrada defensa que, en tot cas, Borràs seria inductora d'un delicte d'estafa i els altres dos acusats en serien coautors i que a ella li correspondria una pena que no hauria de superar els 21 mesos de presó.
I pel que fa als altres dos acusats en aquesta causa de Laura Borràs, el tribunal condemna Isaías Herrero a 2 anys de presó presó com a cooperador necessari i autor d'un delicte de falsedat documental i també el condemna a un any i 10 mesos d'inhabilitació per exercir un càrrec públic i per ser contractat per l'administració. A l'altre acusat, Andreu Pujol, la sala el condemna a un any i 2 mesos de presó i a una inhabilitació d'un any per falsedat documental i prevaricació.
Els dos acusats, recordem, van assolir un pacte amb la Fiscalia abans de la celebració del judici i per això han vist rebaixada sensiblement la seva pena. El tribunal aplica l'atenuant de confessió i deixa la condemna a una pena de no compliment.
Després de conèixer aquesta sentència la mateixa, Laura Borràs ha comparegut a les portes del Parlament de Catalunya, on ha dit que recorrerà la sentència perquè ella és innocent i se la condemna només per les seves idees polítiques. Anem cap al Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Laura Borràs acaba de compareixer acompanyada de la plana major de Junts per Catalunya, encapçalada per el secretari general Jordi Turull. En el seu discurs ha dit que no està d'acord amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia i ha tornat a reclamar la seva innocència. Per això ja té clar que recorrerà la sentència, atès que no és ferma, i pot fer-ho davant del Tribunal Suprem.
No m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa i per reclamar una absolució que amb tota seguretat algun altre tribunal proclamarà. Mantinc tota la fermesa, mantinc tota la determinació per plantar cara, perquè tard o d'hora s'acabi fent justícia.
Borràs, com ja va fer durant el seu judici, ha assegurat que si no fos una líder independentista no hagués estat condemnada i no se li demanarien penes de presó i d'inhabilitació. La presidenta suspesa del Parlament també ha fet una crida a Esquerra i a la resta de partits del Parlament perquè no la destitueixin definitivament del seu càrrec al capdavant de la institució d'on va ser apartada, però no destituïda.
Gràcies, Judit. I ara fa una estona també ens ha arribat la reacció des del govern de la Generalitat. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit en un acte que ha fet des del Masnou que la sentència és desproporcionada pel que fa a la presó.
Entenem, i de fet els mateixos jutges doncs així ho expliciten, que ha sigut una sentència que ells mateixos qualifiquen de desproporcionada. Per tant, ells mateixos s'autoesmenen amb la possibilitat doncs d'obrir la porta a un indult. En aquest sentit, el que està clar és que veurem la seqüència dels fets a partir d'ara, però en qualsevol cas s'obre aquesta porta de l'indult i en qualsevol cas, per altra banda, també hi ha la possibilitat de recurs. Per tant, en aquest sentit, avui no s'acaba aquest procediment, sinó que continuarà.
La resta de reaccions també han arribat per part dels grups del Parlament, que han reaccionat a aquesta condemna de 4 anys i mig de presó a la presidenta suspesa, Laura Borràs. Anem, abans comencem pel PSC, el principal partit de l'oposició. El seu portaveu, la seva portaveu a la cambra catalana, Alicia Romero, ha demanat a la mateixa Borràs que faci un pas al costat.
Nosaltres el que creiem que seria raonable és davant d'aquesta sentència condemnatòria és que la diputada Borràs i presidenta suspesa del Parlament doncs fes un pas al costat i per tant ella, per responsabilitat política, deixés vacant aquesta figura. Si m'ho permeten, doncs, suggerim a Laura Borràs, creiem doncs és el que toca en aquests moments un cop coneguda la sentència.
Romero, que també ha dit que el seu grup parlamentari no s'ha plantejat tramitar una petició al Parlament o a la Junta Electoral Central perquè deixi l'acte, sinó que creuen que és responsabilitat de la mateixa Borràs fer-ho. Des del Partit Socialista insisteixen que ells són partidaris d'esperar la resposta de Laura Borràs abans d'emprendre aquestes accions corresponents.
I des del Partit Popular, la seva portaveu també a la Cambra Catalana, la Lorena Roldán, davant la seva condemna, demana a la presidenta suspesa que de forma immediata torni la seva acta de diputada.
Y sin embargo la colocaron como presidenta del Parlamento en un acto de tremenda irresponsabilidad. Durante este último año otros partidos, como por ejemplo el Partido Socialista, que también podrían haber sumado mayoría con Esquerra Republicana para acabar con la interinidad de la presidencia del Parlamento, tampoco han hecho absolutamente nada, contribuyendo de nuevo al desprestigio y pues a acabar con la buena imagen del Parlamento.
Roldán també ha dit que si Borràs no torna a la seva acta ho portaran a la Junta Electoral, però atenció perquè qui ja ha anunciat que portaran aquesta qüestió a la Junta sense esperar el que faci Borràs és Ciutadans, que creu que davant la condemna de la presidenta del Parlament suspesa, la cambra ha de nomenar ja immediatament un nou president.
El portaveu de la formació taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, diu que respecta les resolucions judicials, però que els ha sorprès la petició que ha fet el TSJ d'indult a Borràs.
Y si condenan a cualquier hijo de vecino a 4 años por hacer lo que ha hecho la señora Borrás, ¿por qué no a la señora Borrás? Es que es increíble. Yo no sé cuántos indultos se están concediendo a personas por prevaricación y falsedad documental en España, ya directamente por el tribunal. Claro que las penas son altas. ¿Desde cuándo está en debate la penalidad por la prevaricación administrativa y la falsedad documental? ¿Ustedes lo habían oído alguna vez que estuviese en debate la extensión de las penas en estas materias?
Carrizosa també ha expressat vergonya per tot l'afer Borràs i ha demanat que davant aquesta condemna la cambra catalana nomeni ja un nou president del Parlament.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Estarem pendents de més reaccions tan bon punt ens arribin des de la redacció. Les explicarem, evidentment, en directe aquí a l'Estel Migdia. Però després tenim més temes avui. Atenció, s'han publicat algunes de les dades que es van robar durant el ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona a principis d'aquest mes de març. A través d'un missatge al seu canal de Telegram, els ciberdelinqüents han publicat un enllaç que dirigeix a una web de l'internet fosca on s'haurien publicat aquestes dades robades a l'hospital.
I aquestes dades inclouen informació personal de pacients, com ara resultats d'anàlisis, historials clínics i també de treballadors, com correus electrònics, el sou, els horaris i el tipus de contracte que tenen. En total, el grup criminal Ransom House va robar 4 gigas d'informació i demanaven un rescat d'uns 4 milions d'euros per no publicar-los.
La Generalitat preveu, però, que en les properes 2 setmanes aquests pirates informàtics tornin a filtrar més dades sensibles del clínic, similars a les que han publicat aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra treballen per eliminar totes les dades publicades a la internet fosca, tot i que asseguren que és una tasca complicada. Marxem directament cap a l'Hospital Clínic i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Ransom House ha publicat entre 3 i 4 gigas de dades personals de pacients i treballadors de l'Hospital Clínic sostretes del ciberatac, que és una part dels 4 terabytes que van robar els ciberdelinqüents ara fa un mes. Tot i això, des del centre asseguren que no hi ha dades d'assajos clínics compromesos. El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ha explicat que la filtració era previsible i n'esperen més en les properes 2 setmanes.
Creiem que d'aquí 2 setmanes ja haurà una fuita com aquesta, del mateix volum i la mateixa tipologia, vale? Per acabar en un cert moment, si és que s'arriba, ja al cap de, si estàvem parlant d'avui en 2 setmanes, una possible publicació més, i en un mes, 2 mesos, ja mostrarien el volum de dades definitius que tindrien.
Diuen que l'objectiu de Ransom House és mantenir l'extorsió contra la Generalitat per obtenir la compensació econòmica, els 4 milions de dòlars que van demanar. La Generalitat manté que no pagaran el rescat. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han enviat un missatge de calma. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal del Cos, Ramon Chacón, ha explicat que estan treballant per bloquejar-los el sistema.
El que estem valorant és fer un atac de denegació de servei. Un atac de denegació de servei, que també ho fan els hackers, que és un D2, és fer-los tantes entrades, tantes peticions per internet que fins que el seu sistema caigui. Però això és complicat, no és tan senzill. Primer s'ha de trobar certes localitzacions i llavors intentar fer aquest atac.
L'hospital a dia d'avui ja treballa amb normalitat i abans de la Setmana Santa explicant que recuperaran tota l'activitat ajornada. Recorden a la ciutadania que si els truca algú des del clínic per demanar-los dades personals, no en facin cas, perquè no seran de l'hospital.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Ara són les 2:18. El papa Francesc ha passat una primera nit tranquil·la ingressat a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, segons han informat avui fonts del Vaticà. Els metges són optimistes amb el seu estat de salut i han descartat ja que pateixi una pulmonia.
De fet, l'agència italiana ANSA explica que els infermers d'aquest hospital creuen que el papa pot rebre l'alta abans de les celebracions de la Setmana Santa que comencen aquest proper diumenge amb la missa de Diumenge de Rams.
El pontífex està hospitalitzat, recordem, des d'ahir dimecres a la tarda per una infecció respiratòria que els metges també han confirmat que no es tractaria de coronavirus.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. El proper curs escolar a Catalunya començarà el dimecres 6 de setembre per als alumnes de primària i de secundària. A diferència del que va passar a l'inici del curs actual, el que estem ara i que va portar, recordem, força polèmica, les tardes del mes de setembre sí que seran lectives i no es dedicaran a activitats de lleure. Els alumnes de batxillerat, però, començaran una setmana més tard. Ho faran el dia 12 de setembre per a tots els alumnes el curs que ve. acabarà el 21 de juny. Els sindicats de mestres i professors han rebut com una gerra d'aigua freda l'anunci del nou calendari escolar. Els representants dels professors, de fet, es queixen que novament han conegut aquesta data pels mitjans de comunicació i sense haver-ho pogut negociar prèviament amb el departament. Consideren això una imposició de cambrai.
Per tot plegat, diversos membres del sindicat Utstec, el majoritari dins d'Educació, han entrat aquest matí a la seu del Departament d'Educació a la Via d'Augusta de Barcelona, on s'han reunit per preparar la seva resposta i també preparar noves mobilitzacions. La portaveu del sindicat Utstec, Yolanda Segura, ha explicat la situació.
No tenen cap mena de mirament de tenir en compte. Llavors, per nosaltres això és una imposició total per un capritxo, un caprici, diguem-ho bé, per un caprici de la conselleria de que ha d'avançar el curs sí o sí i ha de ser, doncs, en funció de dels seus criteris, que són populistes i només responen a una part de la societat que no entén com funcionen els centres educatius.
De la seva banda, com dèiem, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha sortit en defensa per mantenir l'avançament del calendari escolar pel proper curs. Diu que aquest avançament es manté perquè la mesura ha funcionat. Davant les crítiques dels sindicats, diu que ha parlat amb tothom i que tot plegat beneficia l'alumnat.
Per tot això, González Cambray demana als representants dels treballadors que acceptin aquest avançament i que es dediquin a altres debats, perquè diu és una decisió ferma i a una aposta que fa el Departament d'Educació. També ha afirmat que ha rebut el vistiplau del Consell Escolar de Catalunya, on també diu hi ha representants del professorat.
Hem fet el que vam dir que faríem. Des del primer moment, quan ha començat aquest curs, el que vam dir és començar el curs la primera setmana de setembre ha vingut per quedar-se. Per què? Perquè és una bona mesura per l'alumnat i perquè és una bona mesura també per les famílies, però sobretot, si em permeten, per l'alumnat. I hem fet el que vam dir que faríem, que és avaluar-la, recollir tota la informació, parlar amb tothom, escoltar a tothom, dialogar a tothom, i un cop hem fet això, millorar el desplegament de curs, del desplegament de l'inici de curs que vam fer el curs passat.
De fet, el conseller d'Educació ha explicat que donaran més temps als professors perquè s'organitzin les classes abans no comencin pròpiament.
I mirant cap a Madrid, avui al Congrés dels Diputats s'ha convalidat ja el decret que reforma el sistema de pensions públic a Espanya. El document ha tirat endavant amb els vots a favor del PSOE, Unides Podem i dels socis de la investidura de Pedro Sánchez, és a dir, Esquerra, Bildu, PDeCAT, Més País i Compromís. El bloc de Ciutadans i Partit Popular hi han votat en contra i, per sorpresa, atenció, Vox s'ha abstingut, juntament amb Junts i el PNB.
A partir d'11, els pensionistes tindran la possibilitat d'escollir i mantenir el període de còmput actual de 25 anys per calcular la seva pensió de jubilació o el model progressiu de 29 anys, descartant els dos pitjors anys de cotització. La nova reforma arriba al Congrés amb el suport dels sindicats i de la Unió Europea, però sense el vistiplau de la patronal. La reforma entrarà en vigor aquest mateix dissabte 1 d'abril.
Una sessió al Congrés dels Diputats, per cert, que s'ha celebrat avui un altre cop sense el president del govern, Pedro Sánchez, que ja és a la Xina, on s'hi estarà uns dies de viatge oficial. Sánchez hi ha arribat aquesta matinada per inaugurar el Fòrum Econòmic de Boao.
En el seu discurs ha presentat Espanya com un soci fiable tant per invertir-hi com per participar en els esforços diplomàtics per acabar amb la guerra entre Ucraïna i Rússia. Demà Pedro Sánchez serà rebut pel president de la Xina, Xi Jinping, a Pequín.
I després d'aquest ple, ara, aquesta hora, en aquests moments, es reuneix la nova comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, que es va constituir aquest dimarts. La principal tasca d'avui serà la de votar el pla de treball i les compareixences. Els partits independentistes coincideixen tots en demanar la intervenció de l'expresident del govern, Mariano Rajoy, però el PSOE l'exclou. Sí que hi seran, si no hi ha cap sorpresa, Jorge Fernández Díaz, exministre d'Interior, Dolores de Cospedalo, també l'excomissari José Manuel Villarejo.
Els socialistes veteran que Rajoy hagi de passar per aquesta comissió, però sí que són favorables a la compareixença del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, de l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, o del número 2 de Fernández Díaz, Francisco Martínez. Esquerra també proposa càrrecs actuals i recents del Partit Popular, com ara el president actual, Alberto Núñez Feijóo, i el seu antecessor, Pablo Casado. També el ministre socialista d'Interior en actiu, Fernando Grande Marlaska. Junts i PDeCAT coincideixen a demanar la compareixença també d'alguns afectats, com Artur Mas o Xavier Trias.
I encara al Congrés, per cert, que avui un grup d'activistes, mentre es celebrava la sessió del ple, un grup d'activistes pel clima, com dèiem, han llançat pintura vermella a la façana del Congrés per denunciar la inacció del govern espanyol davant la crisi climàtica. L'acció ha estat reivindicada ja pels col·lectius Rebel·lió Científica, Futur Vegetal i Extinction Rebellion. El grup ha demanat reduir ja les emissions de forma dràstica. I a Barcelona, el govern de Colau s'ha dividit a l'hora de votar la reforma de la Ronda de Sant Antoni. El projecte ha rebut la llum verda dels comuns, però el PSC hi ha votat en contra perquè considera, diu, que no reuneix el consens de la majoria dels veïns ni tampoc dels comerciants.
La proposta incorpora un nou espai per a vianants entre el carrer de Villarroel i Florida Blanca i elimina el carril bici que hi havia a l'anterior projecte. D'aquesta manera, els ciclistes podran circular lliurement per tota la plataforma, però els vianants tindran prioritat. Entre el carrer de Villarroel i Comte d'Urgell hi haurà un carril bus exclusiu de baixada. Les obres, que costaran 11 milions d'euros, contemplen també un paviment de pedra natural, pèrgoles verdes i zona d'ombra amb plaques fotovoltaiques. El PSC ja ha votat en contra i reclama una ronda amb un doble carril bus, un carril per cada sentit i una zona de càrrega i descàrrega per als transportistes que hi ha al costat del Raval. El partit de Jaume Collboni critica que els problemes de mobilitat del centre de Barcelona no es resoldran fent una plaça a la Ronda de Sant Antoni.
Qüestions ara pel que fa a l'economia. L'índex de preu al consum, és a dir, l'IPC, s'ha desplomat avui fins al 3,3% aquest mes de març, segons les dades avançades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra és 2,7 punts inferior a la registrada al febrer i la més baixa des de l'agost del 2021.
De fet, aquest canvi de tendència trenca els dos mesos consecutius de pujades que van portar a l'IPC fins al 6% al mes de febrer passat. Segons l'INE, això es deu, per tant, a que els carburants com l'electricitat s'han abaratit. La xifra d'avui també contrasta amb la de març, d'ara fa un any, quan just acabava d'esclatar la guerra a Ucraïna i va fer elevar la inflació fins al 9,8%.
I canviant completament de qüestió, segurament ho hauran comentat aquests dies. La nova maternitat d'Anna Obregón, als 68 anys, s'ha reobert el debat sobre la gestació subrogada. Tot i ser il·legal a Espanya, gràcies a una instrucció de la Direcció dels Registres i del Notariat, es permet des de l'any 2010 la inscripció dels nadons nascuts a l'estranger quan hi ha una resolució judicial al país d'origen.
Davant d'aquesta situació, l'advocada experta en drets humans, Núria González, ha deixat molt clar en una entrevista al matí a Radio Estel que és l'únic que hauria de fer el govern espanyol és anul·lar aquesta instrucció per evitar que els espanyols facin servir aquesta via per inscriure un nadó que ha nascut via gestació subrogada a l'estranger. La també autora del llibre Vientres de Alquiler, La mala gente, ha assegurat que la gestació subrogada és esclavitud.
Perquè els nens no són de ningú, ni tan sols de la gent, de les mares que els pareixen. Els nens i les nenes no tenen un títol de possessió i de propietat que algú pugui transferir. Els nens i les nenes neixen com a persones lliures, amb drets humans, i el primer dels drets és no ser traficat ni esclavitzat. I sotmetre a uns nens a la voluntat d'uns adults, encara que sigui de manera gratuïta, vol dir tornar a l'esclavitud, que era transferir persones perquè compleixin una funció.
González, que també ha deixat clar que les dones gestants perden tota l'autonomia durant l'embaràs i que els contractes de lloguer es basen en el control absolut de la dona, passant per sobre dels seus drets i la seva salut.
Estel migdia.
I avui, justament, fa una setmana que crema l'incendi a Castelló, al País Valencià. Un foc que segueix actiu encara avui, després de revifar durant aquesta setmana. Les flames ja han calcinat més de 4.500 hectàrees. Per això, 700 efectius i una vintena de mitjans aeris de bombers d'arreu de l'Estat continuen treballant en l'extinció d'aquest incendi, que s'ha convertit ja en el primer gran foc d'aquesta temporada. Després de la revifada de dissabte, el treball dels cossos dels bombers ha permès el control de l'avançament de les flames. La superfície cremada es xifra, com dèiem, en 4.600 hectàrees, de gran valor ecològic i un perímetre de 55 quilòmetres.
Les condicions meteorològiques, amb un descens de la humitat i les ràfegues de vent, han permès aquest dimecres treballar els efectius amb unes condicions més favorables. Malgrat tot, des del govern alerten que no s'ha de baixar la guàrdia davant els possibles canvis de temps. Un foc que ja ha obligat també, volíem dir, a evacuar de casa seva 1.400 persones.
Un incendi en ple mes de març que augura una primavera i sobretot un estiu molt complicat degut a la sequera, les altes temperatures, però també al canvi climàtic.
En una entrevista a Radio Estel, el sotsinspector dels GRAF de Bombers de la Generalitat, Edgar Nebot, ha explicat que ja fa més de 3 anys que hi ha sequera i que hi ha molts arbres i moltes plantes que fa molt temps que no agafen aigua a través de les seves arrels, i això pot arribar a ser un problema perquè diu que cada vegada són més vulnerables i susceptibles de cremar. És per aquest motiu que ha explicat que hi ha urbanitzacions que estan on no haurien d'estar perquè són un risc.
hem d'entendre que de la mateixa manera que amb els aiguats dels 40 i 60 vam decidir no urbanitzar a la llera dels rius, ens haurem de plantejar doncs, que potser hi ha cases i urbanitzacions que no haurien d'estar on estan. Si estan, han de tenir unes mesures de prevenció molt més elevades que segurament moltes altres, i si no, no poden ser-hi, perquè són un problema.
El sotsinspector també ha volgut deixar clar que hi ha molta administració pública que inverteix diners per evitar que el cos de bombers tingui problemes de col·lapse davant els incendis que es puguin produir en urbanitzacions, però que s'ha d'entendre que el problema està en com tenim el medi ambient.
I per això Catalunya es prepara per una de les campanyes d'incendis més preocupants dels últims anys. La manca de pluges i les temperatures altes arran del canvi climàtic han portat a que s'activés el Pla Alfa a tot el territori a mitjans d'aquest mes de març. No només això, sinó que aquest any també s'ha avançat la campanya d'incendis 15 dies, que ha passat del 15 de juny a l'1 de juny. Per això avui a l'Estel Migdia ens hem preguntat com es planteja aquesta temporada pel que fa als incendis i, sobretot, com es planteja la seva prevenció, una eina essencial per evitar properes catàstrofes. Ens ho expliquen la Carla Buigas i la Júlia Julbert al reportatge d'aquesta setmana.
El 63,8% del territori català és massa forestal. Estem parlant de més d'1.124.000 hectàrees. Un territori descuidat i actualment molt sec a causa de la sequera que viu actualment Catalunya.
Donada l'emergència climàtica, des de la Generalitat estan actualitzant el decret de prevenció d'incendis, una norma de l'any 1995 que posa el focus, sobretot, en els grans massissos. Ens ho explica com funciona Anna Sitjans Olea, que és directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat.
La normativa de prevenció d'incendis ja determina que tots els municipis han de tenir un plànol de delimitació d'aquestes infraestructures, d'aquestes franges de protecció d'urbanitzacions. També han de tenir un pla de prevenció d'incendis que recull també quines infraestructures, no tant a nivell de protegir les zones urbanes, sinó de protegir tot el municipi. Tenim una bateria d'accions de manera coordinada amb les diputacions, però també una línia de subvencions específica perquè està fent aquests treballs.
En la prevenció també entra en joc la Diputació de Barcelona, que és qui gestiona i fa un suport als municipis en les zones més urbanes, juntament amb els ajuntaments, perquè puguin comptar amb totes les infraestructures necessàries. Ens ho ha explicat el Jaume Minguell, ell és el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
Minguell apunta que aquestes tasques estan subjectes a molts permisos i per això és necessària molta previsió.
Tots els nostres suports que estan ambientats al municipi per crear aquest tipus d'infraestructures són bianuals o diferits, per d'alguna manera. És a dir, l'Ajuntament coneix ja de l'any passat quins són els recursos econòmics dels que disposarà i quines són les actuacions que s'han de fer i disposa de fons per fer-los, per tant, que, de manera que pot preparar els seus pressupostos i les seves contractacions i tot el procediment administratiu, com dèiem, de permisos, autoritzacions i llicències, perquè pugui realitzar aquesta actuació en el primer semestre de l'any.
I quan han de començar aquestes tasques? És suficient fer-ho en els mesos previs a l'estiu?
El període d'alt risc que definim nosaltres per normativa va de 15 de juny a 15 de setembre. Per tant, a partir del 16 de setembre ja s'haurien de fer tots els treballs preparatoris per arribar a 15 de juny de manera segura. Però el que és important és haver treballat tardor, hivern i primavera.
L'emergència climàtica també ha obligat a accelerar tots aquests processos i a posar-hi més recursos. En aquest moment també ha quedat evidenciat l'abandonament forestal que ha patit Catalunya en els darrers anys.
I un dels motius és que hi ha una part de gestió que recau en els propietaris dels boscos. A Catalunya, tres quartes parts dels boscos catalans estan en mans de petits propietaris. Just Serra, que és president de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris i Propietàries Forestals, el Boscat, ens explica que actualment no es fa cap gestió als boscos per l'alt cost i la manca de rendibilitat i recursos.
En la mesura en què el preu de la fusta pugi de valor i potser també els productes que s'entreguin doncs, també augmentin de valor, en aquest cas la biomassa i el mercat de la biomassa que vagi augmentant, i en la mesura en què també puguem reduir una mica els costos d'extracció, que també s'ha de dir de pas doncs, que han pujat els últims anys, doncs en la mesura en què això puguem ajustar les dues, els dos nivells, doncs el que farem serà doncs, gestionar més territori.
Un fet, per tant, que posa en risc gran part del territori.
La situació climàtica ens posa contra les cordes i vivim en un moment d'emergència forestal on els arbres estan patint i molt la sequera, les altes temperatures i certament també estan patint l'abandonament de la gestió forestal dels últims 40 anys del nostre país. Tenim boscos molt densos, amb molts arbres, amb molt sotabosc i amb un gran risc d'incendi.
Precisament des de les administracions treballen per reactivar els boscos i treure-hi més rendibilitat. El gran gruix d'arbres és una de les principals qüestions a tractar i passa també pel negoci de la fusta, un argument que també comparteixen des del Boscat, que implicaria també més recursos pel territori.
Des del 2022, l'àrea metropolitana de Barcelona ha impulsat el programa metropolità d'actuacions de gestió forestal, el PMAF, un programa que té incidència als 36 municipis de l'àrea metropolitana i que treballa, entre d'altres, amb aquesta intenció. És Isidre Sierra, vicepresident de Polítiques Forestals de l'AMB.
Neix amb aquest objectiu, que és evitar, treballar, obtenir, reduir els riscos d'incendis forestals, però també donar-li una sortida d'economia circular a la fusta. Començar a ajudar a tots els municipis perquè per el seu àmbit puguin començar a fer gestió forestal coordinada. Si només estem donant ajuts per gestionar però no se li treu un profit, no serà mai autosostenible. Amb la qual cosa, què necessiten els boscos? Que es puguin gestionar.
Isidre insisteix en la importància de la coordinació de les administracions que, arran d'aquesta emergència climàtica, també estan destinant més recursos i subvencions als boscos catalans per la prevenció d'incendis. Tot plegat per adaptar uns boscos oblidats a una situació extrema i canviant que a les portes de l'estiu es preveu molt preocupant.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Un mes abans de tancar aquest bloc a la publicitat, els Mossos d'Esquadra investiguen l'atenció a l'aparició d'un cadàver al centre de Barcelona, al carrer Fontanella, enganxat a la tanca d'una obra.
La policia catalana té en marxa una investigació sobre els fets i de moment no descarten cap hipòtesi, tampoc que es pugui tractar d'un suïcidi.
I aquest matí un incendi ha cremat totalment el restaurant del càmping Art de Barà, a Roda de Barà, a la comarca del Tarragonès.
El foc ha començat cap a les 7 del matí i els bombers hi han treballat amb 11 dotacions. La violència del foc ha fet caure l'edifici, que ja que la construcció que estava feta de fusta. El foc no ha provocat cap dany a cap persona.
I els Mossos d'Esquadra busquen tres homes com a autors dels cartells despectius contra l'Alzheimer de Pasqual Maragall, que van aparèixer a l'entorn d'algunes seus d'Esquerra a la ciutat de Barcelona.
La policia catalana va obrir una investigació d'ofici i el cas està en mans de la Unitat Central de Delictes d'Odi i de Discriminació. De moment s'han recollit imatges gravades per càmeres de les zones que mostren els tres individus amb la cara descoberta i ara la policia treballa per identificar-los. El cartell mostrava, recordem, l'exalcalde de Barcelona, que pateix malaltia, la malaltia de l'Alzheimer des de fa uns anys, i el seu germà Ernest Maragall, alcaldable per Esquerra a la ciutat, sota la llegenda que deia fora l'Alzheimer de Barcelona.
I per ser encara en l'àmbit policial, el comissari Ferran López tornarà al cos de Mossos d'Esquadra a partir de l'1 de maig i molt possiblement encapçalarà l'oficina que els Mossos tenen a Madrid i que s'encarrega de coordinar-se amb els altres cossos policials de l'Estat. Ferran López, recordem, estava d'excedència del cos després d'haver dirigit la seguretat del Barça.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
I 40 minuts. Abans d'obrir el bloc i comarcal, un apunt, i és que l'ADN de Santi Laiglesias, el segon investigat per la mort de la bibliotecària de Sabadell, Helena Jovany, no coincideix amb les mostres biològiques que es van trobar al cos de la noia.
Segons l'examen que ha fet l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, no s'ha trobat coincidència amb les mostres genètiques de la Iglesia al cos de Jovany. De totes maneres, el jutge de Sabadell, que porta aquest cas, ha ordenat que es compari ara l'ADN d'aquest investigat amb les restes trobades en una peça de roba de la víctima.
Ara sí, doncs, dit això, anem cap al Pallars Sobirà, perquè en aquesta comarca s'hi ha fet un inventari que ha recollit i documentat una dotzena de llobateres, uns antics paranys que servien per caçar llops. Ara, per donar a conèixer aquest patrimoni desconegut, volen restaurar-ne una perquè hi ha el que hi ha al municipi de Llatorre.
La llobatera es tracta d'una construcció semicircular enganxada a una penya rocosa d'uns 2 metres d'alçada, inclinada cap a l'interior i sense porta. Era una edificació que servia per caçar llops, però amb la desaparició d'aquests animals per la caça i l'ús de verins, aquesta arquitectura va quedar en l'oblit. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha explicat que la primera llobatera que restauraran de totes les que han inventariat serà la de Lladorre, pel seu bon estat de conservació.
La idea és recuperar-ne més. De fet, n'hi ha una altra que està aquí a prop, a Guidal, i tenim previst d'esborsar tot el seu interior, que està just al costat de la pista que va a Boavi, perquè així la gent també la pugui visitar. I a poc, totes aquestes llobateres, anar-les recuperant, visitant, i que sobretot quan passen vora camins senyalitzats, que la gent les pugui veure i observar i posar en valor.
Garriga, que també ha explicat que l'objectiu és reconstruir la totalitat de la llobatera per tal que el visitant es faci una idea real de com es feia per caçar el llop amb aquestes construccions.
I a Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament nomenarà l'escriptora Marta Pessarrodona, filla predilecta de la ciutat. Amb motiu del seu 80è aniversari, els poetes residents de Sant Cugat van demanar que fos homenatjada amb aquesta distinció.
Marta Pessarrodona és autora de llibres com Primers dies, de 1968, Vida privada o memòria. L'any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 2019 va ser guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ara l'Ajuntament de Sant Cugat li farà aquest honor, la farà filla predilecta de la ciutat en un ple extraordinari que s'ha de celebrar el proper 24 d'abril. En aquesta mateixa sessió també es distingirà amb aquests títols de fills predilectes als artistes Josep Pla Narbona i Àngel Ribé.
Marxem ara a Tarragona, on ja han començat els treballs d'excavació a la catedral de la ciutat, que serviran per conèixer l'evolució d'aquest conjunt monumental al llarg dels seus últims 20 segles d'història.
L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà de Tarragona són els encarregats de fer aquestes obres a la sala de l'exedra romana que hi ha al claustre de la Basílica i que són la continuació dels treballs que ja van fer el 2013. A partir d'aquests estudis arqueològics s'obtindrà una seqüència que explicarà la transformació del temple des de l'època romana i fins a l'actualitat. Amb tot es vol que la catedral de Tarragona esdevingui un autèntic centre d'interpretació de l'evolució de l'acròpolis de Tarragona. Segons l'arcabisbat d'aquesta ciutat, aquest fet convertirà la catedral tarragonina en un dels museus d'art sacre més importants de la península ibèrica.
I precisament aquest mateix arcabisbat ha signat un acord amb l'Ajuntament de Reus perquè pugui utilitzar durant 50 anys l'edifici del Cercle Catòlic, on hi havia el Teatre Bravium.
La fórmula que han trobat és la d'una cessió de l'espai de forma gratuïta per part de l'arcabisbat, però a canvi l'Ajuntament de Reus es compromet a vetllar pel respecte de l'espai i també que es faci càrrec de les obres de rehabilitació que necessita l'edifici. També haurà de reservar una zona per a oficines municipals de cultura, l'associació pròpiament Bravium i també per al propi arcabisbat tarragoní. Aquest protocol de col·laboració es signarà aquest divendres a 7:15 de la tarda al Centre Cultural.
El programa obrim avui la plana esportiva parlant de bàsquet, perquè avui torna l'Eurolliga al Palau Blaugrana. El Barça rep la visita de l'Alba de Berlín a 9:15 del vespre.
Els blaugranes volen allargar la bona dinàmica dels últims partits després de la victòria de dimarts contra el Partizan de Belgrat. El Barça porta 3 victòries seguides a la competició europea, sumen un balanç total de 21 partits guanyats i 10 de perduts, fet que podrien assegurar-se el factor pista al play-off a favor. Pel que fa al rival, l'Alba és penúltima a la classificació, 9 victòries i 22 derrotes. El tècnic blaugrana Sara Jacicevicius espera, tot i que el balanç, que sigui un partit igualat.
Yo el otro día contra el Madrid y me pasaron el vídeo y me dijeron, estás un poco lejos, hay mucha gente de por medio, igual es una, no es la mejor opción. Y he pensado, sí, pues te vas a cagar. Y conforme lo tenía, he dicho, es que voy a chutar y ha salido.
Sara, esté disponible a toda la plantilla para aquest partit.
I encara en bàsquet, avui hi ha hagut un moviment a les oficines del Joventut de Badalona i també del Girona.
Comencem per la penya, que avui està d'enhorabona perquè celebra 93 anys de la seva fundació i ha fet oficial la renovació de Guillem Vives per 3 temporades més.
Aquí ja tens un plus que no es pot explicar, però que et fa una vibració interna, un sentiment als partits diferent, a part del rol de poder explicar als nens joves el que és pujar, donar-los l'ajuda, aquest procés que ens han fet a nosaltres com a joves, ara poder fer-lo tu.
En aquesta temporada i mitja, des del seu retorn al Joventut, Guillem Vives, que ha signat fins al 2026, ha estat un dels líders del vestidor al projecte verd i negre i les seves actuacions han estat claus perquè l'equip arribés a les semifinals de la Lliga la temporada passada. I pel que fa al Girona, el club ha fet oficial un nou fitxatge. Es tracta del nord-americà John Jenkins, una escorta que arriba de la G-League dels Estats Units. Va jugar 3 temporades a Atlanta i va passar pels Mavericks, on hi va jugar una 20ena de partits i va fitxar també pels Fènix de Sants. El Girona, que diumenge juga a la pista del Múrcia, afronta el tram final del curs per consolidar la permanència a l'ACB en la temporada del seu debut.
Comentàvem a la portada d'aquest informatiu. Aquesta hora continua reunida la Junta Directiva del Barça, que té anat damunt la taula diverses carpetes.
Sí, avui és un dia important a Can Barça, perquè de la reunió d'avui sortirà una de les grans incògnites, que és on jugarà el Barça la temporada que ve. Demà, com a molt tard, el club haurà de comunicar a la UEFA on jugaran la propera temporada, si al Camp Nou o a Montjuïc, i si ho farà des de principis de curs o si ho farà a mitja campanya. En aquesta reunió, la Junta també haurà d'abordar el cas Negreira i fer front a la rebaixa de la massa salarial de la plantilla de cara a la temporada 23-24.
I el Barça femení li endossa una maneta a la Roma al Camp Nou i ja espera rivals a les semifinals de la Champions.
Les blaugranes van exhibir un bon joc davant de 54.667 persones en el que ha estat la tercera millor entrada de la història del Barça femení al Camp Nou. Les jugadores van demostrar que des de l'inici del partit que eren superiors i que tenien clar el seu objectiu. Rolfo va ser la primera en marcar el camí amb un gol al minut 11, però va repetir experiència amb una segona Diana. Oshua la va portar dosi de màgia just començar la segona part i Patrick Guijarro va rematar la feina, però el golaç de la tarda se'l van portar Mapi León, que va rebre una pilota a 30 metres de la porteria que no va dubtar en enviar-la al fons de la xarxa de la portera italiana. Aquí el perquè. La 4 del Barça va decidir xutar de tan lluny.
Xuté otro día contra el Madrid y me pasaron el vídeo y me dijeron, estás un poco lejos, hay mucha gente de por medio, igual es una, no es la mejor opción. Y he pensado, sí, pues te vas a cagar. Y conforme lo tenía, he dicho, es que voy a chutar. Y ha salido.
En total, van quedar 5-1. Feia des del 7 de setembre que el marcador del Camp Nou no situava 5 gols al marcador. Va ser també en un partit de Champions, però el primer equip masculí contra el Victoria Pilsen. El tècnic del Barça, Jonathan Giraldes, celebrava el bon joc de l'equip.
No podemos escondernos, las aspiraciones que tenemos son máximas por estar en el Barça, porque tenemos equipo para ello y porque las veo trabajar en el día a día y sé lo que pueden dar. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. El hecho de marcar tan temprano facilita esta gestión porque evita que por momentos pues tomes malas decisiones y creo que este es el camino a seguir para lo que queda de temporada.
Amb aquesta victòria, les blaugranes estan a 3 partits de tornar a aixecar un títol europeu, com ja ho van fer a la temporada 2021. Primer, però, hauran de superar el proper rival de semis, que sortirà del partit d'aquesta nit entre el Chelsea i el Lió.
Ha repassat futbol i bàsquet. Ara, moment pel tenis. Recordem, ho explicàvem ahir, que cada vegada que soni aquesta cançó voldrà dir que parlem de Carlos Alcaraz, i és que ahir us explicàvem que aquesta passada nit el Murcia havia de jugar contra Taylor Fritz en el Masters 1000 de Miami, però el partit han hagut de suspendre.
Sí, per les fortes tempestes d'aquest dimecres que han provocat que se suspenguessin tots els partits que es feien a la nit. Entre ells hi havia el que enfrontava el número 1 del món, Carlos Alcaraz, amb el número 10, el nord-americà Taylor Fritz. Aquest partit es reprendrà cap a la una d'aquesta propera matinada. Així doncs, haurem d'esperar una mica per veure com continua el camí del Murcia a Miami. Recordem que l'objectiu d'Alcaraz és posar-se en semifinals perquè Novak Djokovic, que fins ara no ha pogut inscriure's en cap campionat als Estats Units per no portar cap vacuna contra la Covid, podria pispar-li el número 1 en qualsevol moment.
Va, ara acabem aquesta informació esportiva amb un parell de notícies curioses.
Sí, cada any el diari L'Equip publica quin és el salari dels jugadors de la Lliga Nacional, la Ligue 1. La notícia no sé si us sorprendrà o no, però els 10 primers jugadors que surten a la llista i que, per tant, són els que més cobren a la Lliga Francesa són del PSG. En el número 1 hi trobem Kylian Mbappé, que segons el diari cobra 6 milions d'euros bruts al mes, que vindrien a ser una mica més de 4 milions. Això són 3 vegades més el que cobrava l'any passat i, per tant, es converteix en el més ben pagat del món.
I després de Mbappé hi trobaríem a Leo Messi?
No, hi trobem Neymar, que cobra 3.670.000 euros bruts al mes. Després sí que hi hauria Messi amb 3.370.000 euros bruts al mes. Després hi ha Marquinhos, Verratti, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, que cobra gairebé 800.000 euros al mes bruts, el valencià Juan Bernat i Mukiele. No és fins al número 11 que es troba un jugador que no sigui del PSG. Es tracta de Ben Yedder, del Mónaco, amb 650.000 euros. Segons aquesta informació que publica avui l'equip, es pot fer difícil pensar que el PSG compleix amb les regles del fair play i es confirma que podrien tenir problemes per tancar dues operacions que tenen pendents, com són les renovacions de Messi i de Ramos.
I ara, sí, per acabar, continuem parlant de Neymar, concretament dels diners que li ha passat al brasiler, Anna.
Sí, ja sabeu que li agrada molt jugar al pòquer i ahir, durant un streaming, Neymar, en una mala partida, va perdre molts diners. A veure si adivineu quants en va perdre segons la seva reacció. Donaré 4 opcions. 200.000 euros, 700.000 euros, 1 milió d'euros o 5 milions d'euros.
Ai, carai,
quants diners creus que va perdre, Xavi?
Doncs ni idea, perquè no sé ni la quantitat que pot arribar a tenir.
Bueno, doncs Neymar n'ha perdut 1 milió d'euros i s'ho pren a broma. Primer fingeix que es posa a plorar i després riu fins no parar. Està clar que per ell no és una quantitat que li importi gaire.
Molt bé, gràcies, Anna. Ara sí, la informació cultural del dia. Cultural, Olma Giró, bona tarda, que no t'hem semblat abans de la portada.
Bona tarda, estàvem treballant, que avui és un dia complicat.
Sabut, va, fa molt poca estona, la gala dels Premis Goya 2024-2025 se celebrarà a Valladolid i a Granada.
Sí, de fet, l'Acadèmia de Cinema Espanyol ha aprovat aquestes candidatures i ho ha fet per la vinculació amb el cinema i per complir amb els requeriments logístics. El president d'aquesta acadèmia, Fernando Méndez Leita, anunciava que Valladolid acollirà la 38a edició dels Premis Goya, això serà l'any que ve, el 2024, i que en el seu cas Granada, serà l'escenari dels premis en l'edició del 2025. De moment, el que s'ha confirmat és que la gala de Valladolid es farà al recinte de la Fira de la Ciutat.
Doncs molt bé, aquesta gala dels Goya que se'n va cap allà. Va, ja us ho explicàvem, això sí, a començar aquest informatiu. Xènia, Diaconova, Àngels Marzo, Vicenç Pagès, Jordà, Josep Pedrals i Julio Manrique són alguns dels guardonats del Premi Crítica Serra d'Or.
Sí, de fet, l'obra El conte de l'alfabet de Xènia Diaconova ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or en la categoria de narrativa. En l'apartat de poesia, el jurat ha destacat l'obra El rastre nival d'Àngels Marzo. Vicenç Pagès, Jordà, per la seva part, amb Kene Diana ha guanyat el Premi d'Assaig, mentre que Marta Vallverdú ha aconseguit el guardó a la categoria de recerca amb el seu seixantisme, l'esclat cultural català dels 60. I aquest, Xavi, no han estat tots els guardons. El dramaturg i actor Julio Manrique s'ha endut el d'Arts Escèniques per la seva obra Animal Negre, Tristesa, d'Anja Hilling. I els premis també han reconegut Aina Alegre, i ho han fet per, en la categoria de dansa, per l'espectacle Rauxa. I ja acabant, Josep Pedrals, amb el seu El joc del penjat, s'ha endut el Premi de Literatura Juvenil, i Josep Vallverdú ha rebut un esment especial. El llistat de premiats, però, és molt més extens. El podeu trobar perfectament si esteu interessats en tots aquests llistats.
Mira, i de fet en parlàvem l'altre dia, no?, d'aquests Premis Crítica Serra d'Or, i més durant l'acte de lliurament al cap del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or, Francesc Marc Álvaro ha presentat el nou disseny i els nous continguts de la publicació. Alguns d'ells, però, ja els va avançar en aquesta emissora fa pocs dies, Olma.
Sí, com comentava Xavi, de fet, en Francesc Marc Álvaro ja va explicar aquest dimarts, ho va fer el magazín de Ràdio Estel, que per primera vegada hi hauria un apartat de còmic en aquesta revista. El recuperem.
Còmic d'un clàssic català, que és La filla del mar, d'Àngel Guimerà, i per diferents lliuraments, doncs, els lectors podran trobar al llarg de 11 números, doncs, tota la peripècia de La filla del mar, amb guió del Quim Noguero i dibuix del José Mari Casanovas, que és un dibuixant molt bo. I bé, això és una cosa que ens apropa, doncs, a un llenguatge que ja està molt consolidat, però que la revista, evidentment, no havia tingut mai en el seu interior.
A l'acte del lliurament dels premis hi ha participat, per cert, l'abat de Montserrat, en Manel Gasc, i també ho ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Mira, i com en aquests crítics Serra d'Or, també durant molts dies hem anat parlant en aquest programa del concurs Maria Canàlies, que avui ja podem anunciar els guanyadors d'aquest 68è concurs. Avui a les 6 de la tarda es farà el lliurament dels guardons al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona.
I qui s'ha alçat amb el primer premi és el nord-americà Jonathan Mamora, un primer premi dotat amb 25.000 euros, recitals i concerts amb una orquestra. El podi el completen el rus Valentin Malinin en segona posició i el tanca l'ucraïnès Roman Lopatinsky. La final d'aquest prestigiós concurs s'ha celebrat aquest vespre al Palau de la Música i en les seves respectives interpretacions els pianistes han estat acompanyats per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
Mira, i després també més informació, perquè avui una notícia trista. Hem de lamentar la mort de l'actriu aragonesa Laura Gómez la Cueva, que ha mort als 48 anys.
Gómez la Cueva era coneguda, entre d'altres, pels seus papers a sèries com El Pueblo, també a La que se avecina. L'actriu ha mort víctima d'un càncer.
La notícia l'ha fet publicar el diari El Heraldo de Aragón i la productora Mediaset, que ha fet una piulada mostrant el seu condol a la família i als amics de l'actriu. I amb música, Olma, avui al Festival Sons del Món de Roses, que se celebrarà del 21 de juliol al 7 d'agost, ha presentat el seu cartell complet per a l'edició d'aquest any. Rafael, Vico, ara Malikian o el Sopa de Cabra són les darreres incorporacions. En la seva aposta pel talent català dels Sons del Món portarà el Sopa de Cabra després d'omplir el Palau Sant Jordi amb la gira dels 30 anys del Vent Endins en el segon i últim concert que faran els gironins aquest any. Les entrades es posen demà a la venda.
El cartell el completen propostes que ja havien sigut anunciades, de fet, com The Jackson, Antonio Orozco, Zaz o els Stay Homes, entre molts altres. I com és habitual, el festival es farà a l'espai de la Ciutadella. Finalment, la cantant Vico, una de les grans sorpreses de l'any gràcies al seu pas pel Benidorm Fest, on, recordem, va donar a conèixer el seu hit Noche Entera, farà un dels seus primers concerts als Sons del Món.
I el cantant Mic Núñez, també amb música, ha estrenat aquest dijous el seu nou tema que es titula Entre un milló. Si me elegiste a mi entre un milló, si decidiste darme el corazón, La cançó és una història a mig camí entre l'amor i el desamor.
I segons ha explicat el mateix Miqui Núñez, es tracta d'una composició delicada i reflexiva on uns acords de guitarra d'aire pop acompanyen els records i els vestigis d'una relació inesborrable. La nova cançó ha estat produïda per Roger Rodés.
I des d'avui ja també podem escoltar l'últim avançament del proper disc dels catalans Calavento. El nou tema es titula 23 setmanes. Aquest duet de l'Empordà publicaran el nou disc, que es dirà Casalinda el proper dia 21 d'abril.
Calavento, de fet, ja ha anat avançant durant les últimes setmanes cançons del seu nou disc. Aquesta ja ens ha dit que serà l'última que publiquen abans que vegi la llum l'àlbum complet. El grup ja ha publicat també algunes dates de concerts de presentació. Així doncs, estaran. Agafeu agendes al Festival Maig de Santa Coloma de Caral i el 7 de juliol seran al Festival Cruïlla de Barcelona. Pel que fa a la resta de l'estat, passaran per Madrid, per Bilbao, per Mallorca i finalment per Màlaga.
Apuntat també, com apunteu aquesta data, més música per tancar el programa, perquè la gira dels 10 anys dels Blaumut tancarà el Fresc, que és el Festival d'Estiu de Sabadell. Blaumut 10, l'espectacle antològic de la primera dècada d'aquesta formació, passarà per aquest festival el dia 13 de juliol.
I pareu atenció si voleu anar, perquè les entrades surten a la venda a partir de demà divendres 31 de març. Blaumut 10 és el nom forjat per la banda a l'hora de celebrar aquesta primera dècada de trajectòria musical. Després d'aquesta primera confirmació, la resta de programació del Fresc 2023 es donarà a conèixer durant els propers dies, que n'anirem informant.
N'estarem pendents. De moment tenim aquesta confirmada el 13 de juliol als Blaumut. Gràcies, Olma. Demà divendres ja, més informació cultural. Gràcies per la feinada.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, si ho volen. Demà ens hi tornem a posar a les dues en el que serà l'últim programa d'aquesta setmana i abans també de marxar de vacances. Avui a la producció en Ferran Capdevila, al control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, si volen seguir-se quedant en aquesta sintonia, Joan Trias i tot el seu equip s'hi posa amb la caravana des d'ara i fins a les 6 de la tarda. Que vagi bé, bona tarda. Sí.